de vosaltres heu acceptat les condicions legals d'un servei d'internet, un web o xarxa social sense saber-ho? Quants mails de publicitat rebeu d'empreses que no sou conscients d'haver autoritzat mai a fer-vos propaganda? Sabeu que aviat tota la vostra informació estarà molt més ben protegida? D'altra banda, si teniu una empresa, com protegiu les dades dels vostres clients o treballadors? Sou conscients que a partir del mes de maig entra en vigor aquesta nova normativa europea? És el Reglament General de Protecció de Dades que afecta usuaris i empreses i d'aquí a la primavera ens sentireu a parlar moltíssim i al pop-up ens avancem perquè sabem que moltes empreses estan posant ara en aquests moments les piles. Si teniu algun dubte, ens podeu trucar al 93-201-7474 o escriu-nos al Twitter i Facebook @popupcatradio. Víctor Rosselló, bon dia, què tal?
Bon dia.
Víctor Rosselló, advocat especialitzat en noves tecnologies i propietat intel·lectual. A Twitter és @vic_rosselló.
Víctor, veient tot això que està passant, deus estar molt enfeinat, no?
Tots estem una mica enfeinats. De fet, és una normativa que es va presentar el 2012, amb el que ja ve de lluny, i es va acabar aprovant el 16, o sigui, ja farà fa un parell d'anys, en el qual es va, de fet, va entrar en vigor el 16 i han donat 2 anys, és a dir, fins al maig del 18, perquè les empreses s'adecuïn amb aquesta nova normativa. Hi ha una mica de caos o de por per part de les empreses per veure com s'adecuen amb aquesta normativa, però d'entrada el missatge és de calma, que no passa res.
Clar, és que s'han tingut 2 anys d'adaptació, però clar, tots sempre anem a última hora, no? Això és un fet, no?
Cert, i jo entenc que la feina que no s'hagi fet ara és difícil fer-la, perquè si parlem d'empreses tipus pàgines web, de venda online, les adaptacions són relatives, però quan parlem d'empreses que realment estan fent tractaments de dades que impliquen realment un risc a la privacitat i a la intimitat de les persones, els canvis són molt importants, no?
Fins a quin punt és important aquest canvi en la gestió de la protecció de dades? Tu que saps d'on venim i on estem, és molt important?
Hi ha un canvi, diguéssim, de paradigma, no? Fins ara una miqueta la normativa de protecció de dades era bastant reactiva, és a dir, les empreses fins que no tenien un risc o fins que no detectaven un risc o un problema, encara que hi hagués una normativa aplicable i amb sancions, difícilment feien res. El que es parla ara és d'una responsabilitat proactiva, és a dir, que les empreses han d'analitzar, per exemple, si jo dintre de la meva empresa vull crear una app o vull contractar una app per controlar els treballadors o pel que sigui, et demanen, entre altres coses, que abans de fer-ho analitzis els riscos relacionats amb aquest tractament de dades, amb el que posen, diguéssim, la vena abans de la ferida, diguéssim, no?
Bueno, tot és més endreçadet, també, no?
Aquesta és una mica la idea, no? I també que les empreses coneguin molt bé el flux de les dades que recullen, i una cosa molt important que no fan pràcticament cap empresa és conèixer o dir-li als seus usuaris quant de temps pretenen tractar les seves dades, cosa que fins ara està molt poc definida, no? Les empreses, a vegades vas a veure empreses i et diuen, no, és que tinc aquesta base de dades, no sé què em faig, no sé d'on surt i no sé mai, no et sabia dir quin ús em faig, no? Doncs això està ara mateix, no estaria justificat, és a dir, les empreses han de conèixer quant de temps pretens tractar les dades i en un moment cancel·lar-les.
Si per ja tant, no són... podríem concloure que és una bona notícia pels usuaris,
jo
no?
Jo entenc que sí, a nivell d'usuari és així, també és veritat que la normativa que tenim ara també és molt garantista, però hi ha una sèrie de situacions, hi ha una realitat molt clara, no? Que és que els usuaris poques vegades es llegeixen les polítiques de privacitat, no? Poques o cap, no? Tots acabem acceptant i clicant checkbox perquè si no s'acaba l'oferta o si no hem de fer una transacció i ens és bastant igual, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que hi ha feina per fer, no? Sí que és veritat que a nivell d'informació de polítiques de privacitat s'intenta que la informació estigui com més partida, de manera que les dades bàsiques de què faràs, de qui ets, estiguin com més concentrades i després que si vol l'usuari accedeixi més informació.
Clar, llavors, tothom que tingui una pàgina web o una plataforma a internet ha de tenir un apartat que expliqui quin és el seu reglament en
Correcte.
Aquest sentit, no?
Això, de fet, ja existeix, que és la política de privacitat, però s'amplia la informació que hi ha davant aquesta política de privacitat i, per tant, doncs, s'ha de fer una revisió, no?
Bé, ha tardat 2 anys a aplicar-se. Sembla que hi havia compressions, hi havia grans empreses que no volien, no?, que s'aprovés. Què passava?
Cert, perquè una de les grans novetats és que aquesta normativa també s'aplica a empreses de fora de la Unió Europea, sempre que dirigeixin els seus serveis a si ho ciutadans de la Unió Europea. Per tant, aquí estem parlant de Google, Facebook, Twitter, Instagram i companyia. Per tant, aquí hi ha hagut molt de lobby a Brussel·les perquè aquest article concret no s'acabés aprovant, cosa que al final sí que s'ha fet.
Ai, aquesta lluita, no? És a dir, estan pressionant des de Google, Facebook, tots aquests perquè no s'aprovés el punt que els afecta
exacte,
a ells, no?
Exacte.
Perquè... una cosa que s'ha guanyat a Europa, no?
En principi sí, pensem de totes formes que també les sancions han pujat molt, pensant precisament en aquestes empreses, no? Perquè fins
què
ara...
Vols dir? Què vols dir?
Les sancions màximes fins ara eren de 600.000 euros, ara ens n'anem a una sanció que està al voltant dels 100 milions d'euros o fins al 4% del volum anual mundial de la companyia.
Però hi val tot...
La xifra més alta. Clar, això a Google i companyia ja els hi comença a fer una mica més de mal.
Clar, ja són molts diners.
600.000 euros és mig minut de la seva activitat, diguéssim. No?
Anem a avançar algunes de les coses que regula aquest reglament. O sigui, què regula concretament?
Essencialment, com deia, hi ha diferents parts, no? En primer lloc, hi ha la qüestió de les polítiques de privacitat. Una novetat important és que els consentiments tàcits ja no valen. Fins ara hi havia la possibilitat de, si tu no dius el contrari,
és com si diguessis que sí. O sigui, si no dius res, com si fos sí, no?
Això ja no val. El que es parla és d'un consentiment explícit pel que el propi usuari haurà de fer alguna acció en el qual autoritzi aquest tractament.
Però si això és com aquelles caselles, no? Quan t'envien un correu electrònic, acceptes que et continuïn enviant publicitat,
correcte,
per dir alguna cosa, no?
El que passa que moltes vegades en la pròpia política hi ha més d'una finalitat. I llavors tu estàs clicant una autorització, però en realitat estàs donant finalitats per diverses coses.
Vols dir diverses coses.
Llavors, el que s'hauria de fer és analitzar aquelles... La primera pregunta que s'ha de fer a l'empresa és què vull fer jo amb aquestes dades. I a partir d'aquí, doncs, demanar autoritzacions per cada cas, no? Per tant, el tema del consentiment és una novetat important.
L'edat mínima també canvia, no?, per
sí,
aquest consentiment.
L'edat mínima baixa als 13 anys. De fet, hi ha una opció normativa, diguéssim, per part dels estats en el qual es pot baixar aquesta edat. Es diu que és entre 13 i 16. Hi ha un projecte de normativa a nivell espanyol en el qual s'ha fixat en 13 anys, fins ara era 14. Per tant, es baixa l'edat mínima per demanar l'autorització o per qui pot donar aquesta autorització.
Clar, això ho comentàvem a la redacció amb la Mireia Isar, que és qui ha preparat aquesta documentació, deia, però... El tema de la data a internet, de quina manera es controla això?
Possible. L'única manera
és una tonteria, no?
És el DNI electrònic, i ningú, evidentment, l'utilitza. Al final és tan senzill com dir, tens més de 13 anys, et diran que sí, per tant...
És que s'ha agafat un hàbit que hauríem de vigilar bastant tots, per exemple, sobretot amb menors, no?, que ja estan acostumats a posar que tenen 18 anys a tot arreu.
Això
no hauria de ser així, no?
És així. S'hauria de buscar... Es demana que qui recull les dades posi unes mínimes mesures, no? A vegades es pot inclús demanar el mail dels pares perquè rebin un email, que això també es pot saltar, Si tinc 12 anys, m'invento un mail, rebo jo el correu i dono l'autorització.
Hi ha nanos que ja saben quin any han de posar.
Totalment.
Ja han fet el càlcul pels
totalment,
18, no?
Totalment. És a dir, que en aquest tema de l'edat hi ha molt per avançar, també.
El tractament de dades de les persones mortes.
Sí, en aquest sentit s'ha de conèixer que a dia d'avui les persones difuntes no tenen dret a la protecció de dades, no tenen aquest dret, tenen el dret a l'honor, el dret a altres drets relacionats amb la integritat, diguéssim, moral de la persona, però no específicament el dret a la protecció de dades no existeix. En aquest sentit, el reglament el que regula és el dret d'accés que tenen els hereus a certa informació a l'hora d'accedir a dades, rectificar dades, cancel·lar dades, etcètera, etcètera.
Ara també estàvem mirant, no?, De fet, ahir va renunciar a continuar la política l'exconseller de Justícia, Carles Mundó, que és un dels que va impulsar aquesta llei catalana pionera al món de les voluntats digitals,
sí,
no? Que és una llei tombada, ara ho hem vist, de l'octubre, sí, pel Tribunal Constitucional, no? Realment era una llei que també es fixava en aquestes coses i està tot tombada en aquests moments.
Tenia a veure, clar, pensem en què passa després de la mort amb les teves comptes. Si els teus familiars no tenen contrasenyes per accedir, és realment un problema greu, perquè a més aquella informació segueix a la xarxa. Uh-huh. Amb el que si algun familiar o alguna persona que tu li hagis donat confiança no té accés a aquesta informació, és realment un problema, perquè la informació segueix online. També tindria a veure una miqueta amb el tema del dret a l'oblit, que ja no és tant de persones mortes, però sí que és un dret que també s'inclou en aquesta normativa. Es normativitza, per entendre'n.
Uh-huh. Bé, i algunes de les coses d'aquesta llei que entrarà en vigor, aquest reglament, fem un parell de minuts de publicitat i després ens preguntem quines conseqüències té això per l'usuari i les empreses, com s'hi han d'adaptar per evitar sancions. Intentarem fer el més pràctic possible. Truqueu si teniu dubtes. 93-201-7474. protecció de la privadesa de les nostres dades és un dret fonamental contemplat a la Constitució. El Big Data i l'ús que fem de les xarxes socials fa que cada vegada sigui més difícil estar tot sota control. Si a sobre et dius Michael Jackson i ets una celebritat mundial des de petit, la privadesa és un concepte difícil d'assolir i molt problemàtic. Aquesta cançó de l'any 2001 és una queixa sobre l'assetjament constant dels paparazzis. Es diu Privacy, és del 2001, Michael Jackson, una cançó que entra directament a la nostra llista d'oldies de Spotify. Som Pop-Up Cat Radio. A totes les xarxes socials som P-O-P-A-P Cat Radio. Ens podeu buscar, ens podeu seguir i també hi ha posada allà la consulta de dos quarts. Avui estem fent una mica de... Avui som la vostra gestoria. No, Víctor Rosselló, que és la teva feina, però l'estàs compartint aquí en servei públic, no?
Aquesta és una mica la idea, que la gent que s'interessi... Doncs,
clar, és que fins i tot la mínima persona que té un... la persona normal que té una mínima web, ja tothom necessita estar al dia d'aquest reglament general de protecció de dades que entra en vigor al maig? O...
25 de maig.
Ja de tot
ha entrat
concreta.
En vigor, i concretament el 25 de maig és el termini d'exigibilitat, és a dir, a partir del 26 es pot demanar que es compleixi.
Ah, és a dir, que poden començar a haver-hi multes ja el 26. Què saps sobre les multes que poden caure?
Les sancions, normalment l'agència... Aquí hi ha dos costats, no? L'agència espanyola, que afectaria empreses privades, i l'autoritat catalana, que afectaria a autoritats públiques o administracions públiques. Normalment l'agència espanyola sol anar una miqueta per... potser m'avanço, però triar caps de turc. Ha passat, per exemple, amb el tema de les cookies i amb altres normatives una mica novedoses en el qual posen 3 o 4 sancions que surten molt als mitjans i després la resta d'empreses van una miqueta darrere, no?
Llavors tu, que com a expert pop-up, què ens recomanes? Que diem aquesta notícia quan passi o no? Aquesta... Perquè ja juguem el joc, no, llavors?
Aquesta notícia, evidentment, succeirà. Sempre...
Veurem al maig una multa grossa.
No sé si serà al maig, però jo crec que aniran per grans empreses, eh? No, tampoc ens tornem tots bojos en aquest sentit.
Però fins i tot s'atribiran, ja, amb Google, Facebook...
Google ha rebut grans sancions, sancions, però clar, per ells són... Estem parlant de 600.000 euros. És res per ells. Facebook també ha rebut una sanció de no fa gaire, d'1.200.000, és a dir, aquestes grans empreses reben sancions, no? Fixa't que abans t'he dit que no eren aplicables a la Unió Europea, però estan rebent sancions perquè l'agència està fent una mena d'interpretació, perquè com que aquestes empreses tenen seu comercial a Espanya o a Europa, els estan aplicant la normativa per aquest motiu.
A quines empreses afecta?
Realment afecta qualsevol empresa que tracti dades personals, però sí que és cert que hi ha una sèrie d'empreses que estan una miqueta més en el punt de mira, és a dir, són aquelles que tracten dades una mica més sensibles. Estem parlant empreses o institucions que tractin dades de menors. Estem parlant de col·legis en general, centres educatius. Estem parlant també de les empreses que es dediquen a la vigilància, al control, a la seguretat. Aquestes empreses que instal·len càmeres o que d'alguna forma monitoritzen l'activitat de les persones també estan molt directament afectades. Empreses que tracten dades de salut. Estem parlant des d'hospitals, fins a consultes mèdiques, fins a un dentista... És a dir, hi ha una sèrie de dades en què realment aquest tractament de dades o el tipus de dades que tracten és més sensible, no?
Va, i què hauran de fer les empreses per adaptar-s'hi? Què s'ha de fer?
Mil coses. No en tindrem prou.
No tindrem temps, no en 5 minuts, a dir mil coses.
Jo us passo un consell, que és que la pròpia agència espanyola ha fet un... com una mena de formulari per a aquelles empreses que no tenen dades excessivament sensibles, donant una sèrie d'informació que tu mateix dones, la pròpia agència et dona les recomanacions. És a dir, ens està fent una mica la competència.
Sí, els que us dediquem a això.
El que ens dediquem a això. Per tant, totes aquelles empreses que responguin a aquell qüestionari i que realment es detecti que no tenen un tractament de dades molt sensible, poden anar directament aquí i la pròpia agència li dona una sèrie de recomanacions.
Ah, i aleshores ja només seguint això igual ja se'n surt.
Exacte. Si respons que sí amb alguna d'aquelles preguntes, ja no et deixa seguir, perquè considera que ja el tractament de dades ja no és tan innocu, per entendre'ns.
I aleshores, els que gestionen això, que serien advocats com tu, gestories...
Poden ser advocats, poden ser tècnics informàtics, de fet es crea una figura nova, que és la del delegat de protecció de dades, que és una persona...
Què vols dir? Tota la web, totes les webs...
No totes les empreses, però hi ha una sèrie, un tipus d'empreses, com et deia abans, en funció del tipus de dades que tractin o de la sensibilitat, que tenen l'obligació d'anomenar un delegat de protecció de dades, que pot ser una persona interna o externa, però que ha d'estar certificada amb la matèria. És a dir, és com una miqueta la persona responsable de la protecció de dades en aquella empresa.
I això és el reglament obliga tenir-la.
Això obliga, i a més, la normativa nacional, estatal, que s'està a punt d'aprovar, amplia en molts casos els quals s'ha d'anomenar aquesta figura.
Hi ha alguna reacció a la xarxa, Sílvia Creus?
Sí, el Lluís ens demana, respecte del que parleu avui de protecció de dades, per què sancionen ajuntaments i aquests no han de pagar? Diu ell, conec ajuntaments que han estat sancionats amb sanció greu, però no han de pagar la multa.
Les administracions públiques poden ser sancionats, però en cap cas poden ser sancionats econòmicament.
Ah.
Les administracions públiques no se'ls hi poden posar sancions econòmiques. En tot cas, el que fa l'autoritat catalana en aquest cas és que se li fa unes recomanacions i l'Ajuntament o l'administració pública té l'obligació de demostrar que les ha implementat, però en cap cas seria una sanció econòmica. Penseu que al final seria una sanció econòmica des d'una administració pública a una altra, cosa que és una miqueta estrany. Però es poden, evidentment són sancionats, però mai amb un import econòmic, diguéssim.
Aquesta normativa per protegir dades, quins canvis representaran en el dia a dia?
En el dia a dia de l'empresa, bé, hi ha una sèrie de com us deia abans, potser el canvi més significatiu és aquesta responsabilitat proactiva, és a dir, que abans de fer certes coses amb dades, l'empresa ha d'analitzar una sèrie de riscos. No està, a vegades et trobes amb un departament de màrqueting que et diu, escolta, vaig a fer aquesta acció publicitària i l'envio demà.
Mira, ara se m'acudeix una cosa. Per exemple, nosaltres al Pop-Up ara volem fer un concurs amb els oients si necessitem tenir. Canviarà respecte al que havíem de fer abans, que havíem de fer també amb el nostre advocat i tot això?
En principi canviarà les polítiques de privacitat. Una de les coses que era mítiques de la llei de protecció de dades, que era inscriure els fitxers a l'agència, ja no és obligatori. És a dir, el que t'obliguen ara és a tenir un registre intern, però en principi, si vosaltres feu un tractament de dades en aquest sentit pel concurs, la política de privacitat està correcta i es fa aquest registre intern, en principi amb això seria més que suficient.
Com podem saber si la nostra empresa compleix o no la normativa?
Ara mateix us diria que...
És la pregunta del concurs.
99% diria que no, i crec que no m'equivocaria, perquè realment hi ha molts canvis a fer. Com podem saber? Doncs és realment difícil. El que toca aquí és fer alguna mínima auditoria i fer una sèrie de protocols que estan previstos per veure si es compleix doncs, tot el que preveu, no?
Tu en el teu web, Víctor, recomanes aquests passos. Per exemple, hauràs de revisar les polítiques de privadesa, no?
Clar, correcte.
El GDPR obliga a facilitar informació addicional, n'hi ha diversos, però clar, aplicar el dret a l'oblit o la portabilitat...
Correcte.
Moltes d'elles ja les hem dit ara,
algunes
no?
Les hem dit. També pren molta força el tema del dret a la indemnització dels titulars de les dades, és cosa que fins ara existeix, però remarca molt, tu quan vas una denúncia a l'agència o l'autoritat, allò és una sanció econòmica, però mai és una indemnització per qui posa la denúncia. Hi ha una altra opció, que és que si aquest incompliment a tu et genera un imperjudici, te'n pots anar als tribunals i demanar una indemnització, cosa que això pren bastanta força també amb el reglament.
Dins d'aquest nou paradís que és internet, en què funcionen molt les coses alegals, és a dir, la alegalitat, és una mica posar en aquest cas sí portes, la gent d'internet diu no es poden posar mai portes al bosc, però sí que en aquest cas de la privadesa és un pas. Tu com l'interpretaries? És positiu? És negatiu? Anem endavant? És conservador encara?
Jo entenc que és tot el que sigui respectar la privadesa de la gent és un pas endavant, no? Però també s'ha d'anar en compte com es fa això, perquè a vegades penso sobretot en aquest projecte de llei que s'està discutint ara, que serà aplicable només a Espanya, amb moltes coses han anat molt lluny. Per exemple, el tema del delegat de protecció de dades. Hi ha fins a 30 i pico casos en què és obligatori nomenar-lo. Això tens un risc, que és que les empreses diguin, bueno, això no és una excepció, això és la regla general, no? I llavors que d'alguna forma s'ho tirin a l'esquena i diguin, bueno, quan vinguin ja vindran.
I aquí a Catalunya els usuaris tenim tendència a denunciar aquestes coses? Tu què diries? Que tu
jo crec que és més una cultura de la queixa del bar. Mira què m'ha passat, mira què hem fet. Quan tu reps un mail no autoritzat, 99% de la gent el borra, i potser un de cada 100 el contesta queixant-se, però saber que pots fer molt poca gent sap que pot denunciar i a més fer la denúncia ja és un percentatge realment baix.
Hem de vigilar perquè segurament heu vist que en màrqueting torna a agafar moltíssima força a la publicitat a través del correu electrònic.
Totalment.
No, vull dir, segurament no us n'heu adonat, no? Aquests dies ha sigut començar rebaixes i un allau de correus. Sí. I no saps mai a qui li dones les dades, no?
Bueno, en principi, clar, el qui recull les dades està informat de qui és.
Sí, però anem així tan ràpid que no anem, ens ho mirem tot. Hi ha més coses, Creus?
El Marc ens pregunta a través de Twitter, aquest encarregat de la privadesa a les empreses ha de ser un advocat, un informàtic o és alguna cosa nova? Diu, qui els forma?
Bona, grandíssima pregunta.
Molt bé.
En principi, el que diu la normativa és que ha de ser alguna persona amb coneixements del dret a la protecció de dades. No cal que sigui un advocat, per tant, primera cosa important, i qui els forma és la segona gran pregunta. A dia d'avui no existeix un certificat vàlid Espanya per ser delegat de protecció de dades. És a dir, que si amb una empresa, a dia d'avui, potser demà he de dir una altra cosa, venen a oferir aquest servei, s'ha de demanar quin certificat té, perquè realment, a dia d'avui, l'Agència Espanyola està treballant encara en certificar les empreses que certificaran.
D'acord, doncs mira, ha quedat superclar, i ho sabem, per això vens habitualment aquí al pop-up. Víctor Rosselló és advocat especialista en xarxes i propietat intel·lectual. El podeu seguir a Twitter @vic_rosselló. Gràcies una vegada més, eh?
A vosaltres.